La taula, el món de la Terra a primera veu, cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bona tarda, com cada divendres us donem la benvinguda a la veu dels animals i de la natura. Avui començarem programa repassant notícies d'actualitat i parlant de la Posidònia al Sabies Què. A l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres la veterinària Maria Pifarré, amb qui parlarem del dia a dia d'una clínica. Ho farem acompanyats, això sí, de la Carme Mende, de Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit, en Manel Casas posarà ritme a la tarda amb el seu bloc musical i la Núria Pareda de CAC Terrassa, juntament amb la Neus Aragonès, ens portarà els sos adopcions d'avui. Així doncs, comencem programa amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, del control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Espanya i 10 països més de la Unió Europea van incomplir durant el 2012 els màxims de contaminació atmosfèrica que marca la llei comunitària. La normativa controla elements nocius per la salut com l'òxid de nitrogen, l'amoníac i el metà. L'estat espanyol es troba des del 2010 en el grup de països que registren l'alta concentració de contaminació atmosfèrica. Durant l'any en què es va realitzar l'estudi, Espanya va superar un 6% els màxims d'emissions permeses. L'estudi realitzat per l'Agència Europea del Medi Ambient destaca Luxemburg, Àustria, Alemanya i França com els països amb els registres més alts d'òxid de nitrogen fruit de la combustió dels vehicles i el transport. Des de l'Agència Europea es destaca que aquests nivells són inferiors als registrats al conjunt de la Unió Europea durant el 2011. A més, destaca que cap dels estats membres va sobrepassar els límits de diòxid de sofre. Tot i així, des de l'organisme es demana conscienciar la població i presentar alternatives a l'ús del vehicle. I l'Ajuntament d'Hinojos, a Huelva, i l'associació El Burrito Feliz han arribat a un acord perquè rucs participin en les tasques de desbrossament a la zona de Doñana. La mesura entra dins del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals. Segons els experts, aquesta espècie, a diferència de cabres o ovelles, selecciona la pastura i deixa de banda a les plantes més sensibles, cosa que afavoreix a la riquesa forestal de l'indret. A més, per aconseguir una major efectivitat, es fa un estudi previ de la zona per a detectar-ne la millor per a fer-hi tallafocs després de l'acció dels rucs. El consistori del municipi onubense, ubicat a l'espai natural de Doñana, ha pres com a exemple el govern francès que utilitza els ases per la mateixa tasca. Per altra banda, les Balears estan engegant un pla per a desembrossar zones boscoses de difícil accés. Per aconseguir major efectivitat i unes bones condicions per als ases, un grup de voluntaris pasturen amb els animals. Aquells qui vulguin pernoctar amb ells tenen a la seva disposició una finca de l'Associació Coordinadora de l'Activitat. Per a fer arribar al públic la iniciativa, es faran jornades de portes obertes el primer diumenge de cada mes. I durant l'abril es reuniran bombers i agents forestals, naturalistes i serveis de protecció de la Guàrdia Civil per a poder aportar idees i millorar el projecte. Sabies que dins les aigües marines també creixen boscos i prats verds? Doncs sí, els prats submarins els configuren herbes marines que es troben emparentades amb les herbes terrestres, com per exemple la gespa o el gram. Tot i que existeixen al voltant d'unes 60 espècies diferents d'herbes marines distribuïdes en els mars i oceans del planeta, al mar Mediterrani només hi ha unes 4 o 5 espècies, i la més abundant d'elles és la posidònia. Com d'altres plantes marines, necessita de la llum per poder desenvolupar-se i es reprodueix mitjançant els fruits de les seves flors que s'escampen amb l'ajuda dels corrents marins. Creixen sota llits de sorra formant taques de color verd que resulten visibles des de la costa. Són uns bons bioindicadors de la salut de les aigües i de la seva biodiversitat. I dins d'aquests prats, peixos de diferents espècies troben refugi, aliment i caus de posta per poder reproduir-se. També poden arribar a configurar esculls que acullen com a dic de contenció, evitant els esllavissats de la sorra. A la tardor, quan l'aigua es va refredant, la posidònia perd moltes de les seves fulles que s'assequen i s'acumulen damunt de la sorra de les platges com un bon senyal de la seva existència. Els prats marins són fràgils i vulnerables i des de fa anys es troben en regressió a conseqüència de les diverses accions humanes, com són els abocaments d'aigües residuals no depurades, l'extracció de sorra de llit marí, la pesca d'arrossegament o l'ancorament de les embarcacions. La seva última i greu amenaça la constitueix una alga invasora anomenada caulerpa, introduïda accidentalment a Europa, amb uns efectes devastadors per les praderes de Posidònia i la seva biodiversitat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola amics, amigues i animalons. Tornem cap al Brasil. Fa uns dies recordàvem a la Maria Creusa i parlàvem dels grans monstres de la cançó d'aquell país. Entre ells ens referíem a la Astrud Weidner, de Casada Gilberto, que nasqué a l'any 1940 a Bahia, de pare alemany i mare brasileira. Si la Creusa va ser, diguéssim, casolana, la Gilberto va estar molt lligada amb els Estats Units. Durant una gravació amb el saxo Stan Getz, el Carlos Jobim i el guitarrista Joao Gilberto, que era el seu marit, la convidaren a fer una prova de veu. I així va començar tot. Escolteu-los en directe al Café Ogogo del Greenwich Village de Nova York en Eu e Voce i Corcovado de l'Antonio Carlos Jobim.
Podem me chamar e me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar e até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu Thank you. me chamar e me pedir e me rogar. E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar. Eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. E também podem me implicar e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais, mais você. Of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Felicidade, meu amor. To me until the final flicker of life's ember. I who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence. Oh my love.
Avui tenim amb nosaltres la Maria Pifarré. Bona tarda, Maria.
Hola, bona tarda.
La Maria és veterinària i té diversos postgraus com el de patologia, cirurgia ocular animal i cirurgia de petits animals. Déu-n'hi-do, vas estudiar molt, Maria?
Bueno, hi ha molta gent que ha estudiat molt més que jo, Això és continu. No, no, és que la professió de veterinària...
S'ha de reciclar, no?
Aconsegueixes acabar la carrera amb molt esforç i després has estudiat tota la vida, com totes les professions.
Com a tot arreu, sí, t'has d'anar reciclant.
Absolutament.
A més, la Maria és membre del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, del qual és cofundadora del Comitè de Veterinaris per la Protecció dels Animals. I a més, és gerent de la Clínica Veterinària del Barri Llatí a Santa Coloma de Gramenet. I avui amb ella doncs, parlarem d'això, de com és el dia a dia a una clínica veterinària. Has notat molta diferència des de que vas començar fins ara en la tipologia de persona que va amb el seu animal de companyia a la clínica? En el sentit de potser abans et demanaven unes coses i abans...
Això potser fa referència una mica al temps que fa que estic treballant.
No, però l'experiència és un grau, eh?
Fa 20 anys, l'any passat vam complir 20 anys a la nostra clínica i et puc dir que els clients no tenen res a veure des de fa 20 anys a ara. La veritat és que la feina de formació que s'ha fet des dels diversos nivells, ja sigui des del veterinari que tracta d'educar el seu client, fins a les societats protectores que fan que la gent prengui consciència de que un ésser viu mereix un respecte i a tots els àmbits, inclús a nivell de la televisió, els programes de veterinaris i demés. La veritat és que no té res a veure. Jo em recordo que quan vaig començar el meu problema era explicar-li als amos que els animals havien de menjar pinso. Perquè això era una porqueria. És que inclús el meu propi pare deia, això és una porqueria. I mon pare li feia uns menjarets deliciosos a la meva gossa, que era super mega hiperobesa. Avui en dia, quan li preguntes a un propietari què és el que li dona de menjar al seu animal, el primer que tira és pinso. Després, potser hi ha alguns extras i tal, però la base fonamental és pinso. No té res a veure. Antigament, tots els gossos anaven sense lligar, perquè ja en fa cas. Avui en dia, el normal és que els gossos vagin lligats pel carrer. I així tantes i tantes coses que et podria explicar, des del com s'enfronta una persona a la tinença d'un animal quan arriba a casa, en tots els nivells s'ha notat el canvi.
I quines són les problemàtiques que et porta més la gent a la consulta?
La clínica veterinària normalment es basa fonamentalment en patologies de dermatologia i digestiu. Això és el que més sol vindre. Per què? Perquè són coses que es veuen amb facilitat. Traiem el gos a passejar i veiem que no fa les cacones bé. O a lo millor és que no vol menjar el que li donem per menjar. O a lo millor té una lesió a la pell que es veu molt. I a més, quasi sempre les lesions de pell fan que l'animal faci mala olor. Llavors això és molt fàcil perquè el propietari te'l porti. Hi ha altres coses que costen més, com per exemple quan un animal comença a beure més aigua del normal i fa més pipí del normal. És un punt molt delicat que el propietari ha de conèixer el seu animal i a vegades quan se n'adona, bueno, ja té que ser molt evident, no? Perquè potser si ha augmentat 100 centímetres cúbics o 150 centímetres cúbics el consum d'aigua no es nota tant. Però clar, la gent et diu, no, és que normalment jo li canvio l'abeurador cada dia i ara resulta que n'hi tinc que posar 3 al dia. I llavors això ja t'està dient que és un símptoma. I llavors ja la gent... És el meravellós que té internet. La gent ara es fica a internet, investiga, mira... I això ens ajuda molt perquè... Per una banda ens ajuda, per una altra banda la gent s'espanta molt perquè no tenim... L'ésser humà sempre tenim tendència a pensar en el pitjor. Llavors tu veus una patologia i dius, a mi perro li ha salit un grano. I el primer que penses és tindrà un tumor. I llavors, clar, et mires internet i és un drama. Però la veritat és que ajuda molt perquè la gent quan ve a la consulta ja té una mica de noció i costa menys explicar-li potser el que té. I clar, si arriba a la consulta li dius, un grano. Pues tot el món està molt tranquil i molt content. El problema és que quan és un tumor pues també estan preparats perquè ho han estat mirant i tal, i bueno, pues això ja té un enfoc diferent i estan més oberts a entendre-ho.
També la gent ara és més conscient de que ha d'anar al veterinari. Vull dir que abans potser era com, bueno, sí, si té una cosa molt grossa, doncs sí, però si pot anar tirant, no?
O ara... Si et fixes, en realitat és l'evolució de la societat. Antigament anàvem al metge quan estàvem malalts. Avui en dia la medicina preventiva humana és fonamental. Anem al dentista cada 6 mesos, intentem fer-nos una analítica cada any, intentem cuidar els nostres hàbits alimentaris i intentem no caure malalts. Pues el mateix tarannà ha passat amb els animals. I ja, home, encara hi ha gent que quan va una patologia és quan va al veterinari, però moltes vegades et venen a preguntar com poden previndre determinades patologies o volen fer una revisió o dos anuals perquè... Per poder veure si l'animal s'ha posat malalt abans de que esclati la malaltia. I això és la base, en realitat, de la veterinària avui en dia. La veterinària avui en dia està basada en la medicina preventiva perquè, en realitat, és el més barat. Això a vegades no ho entenem. Quan anem al veterinari ens cobren la vacuna o ens cobren la desparasitació o ens fan aquest chequeo anual i et cobren la visita, però et puc dir que una analítica a temps i tractar de previndre una leishmaniosi és molt més barat que tractar una leishmaniosi. Desparasitar els nostres gossos tant interna com externament és molt més econòmic que tractar una al·lèrgia a la picadura de la puça, per exemple, o tractar una erlíquia que és transmesa per les paparres. Aleshores, és curiós com la societat fa el mateix que fa amb la persona, ho extrapola cap a l'animal.
I que també és qualitat de vida per l'animal.
Absolutament.
Carme.
Hola, Maria.
Hola, guapa.
T'estava mirant i veia aquesta cara que feies de professional i te veia ja mirant, observant el gos. Així de perfil, estic de costat a la Maria. Escolta, estaves dient, hem parlat de dues coses, que una, jo em vull posar en el lloc dels gossos i dels gats, perquè n'he tingut, i per tant, doncs, una miqueta sé de les seves preferències. És veritat que ara, segons dieu vosaltres, el menjar més equilibrat pel gos o el gat és el pinso. Però aquí hi ha dues coses. Una, jo no sé si, i no esmentarem ni una sola marca, perquè aquí no fem publicitat, si ens podem fiar de tots, confiar en totes les qualitats dels pinsos. I dos, estem oblidant també una miqueta que el gos i el gat són grans gourmets. És a dir, que un menjar diari d'un pinso és com si a nosaltres cada dia ens ho fessin obrir una llauna de mongetes o d'això, una llauna prefabricada, i oblidéssim el que és la cuina casolana. Jo crec que també, home, es té que ser una miqueta generós i comprensiu en què ells necessiten també paladejar a vegades aquesta manera. I t'ho dic perquè amb els nostres gossos i gats la prova era evident i suposo que vosaltres podeu dir el mateix. O sigui, tu els hi dones cada dia d'això, però certes olors quan tu estàs cuinant o certs menjars que tu els hi dones, és que els pobres, és que suposo que els hi cau la bava. I és molt dur tindre que reprimir, si no és dolent per ells, tindre que reprimir-los. Llavors jo crec que també una miqueta tindria que reeducar els propietaris en el sentit de que, bueno, sí, però també hi ha excepcions. Aquesta és una pregunta, després et faré una altra.
Aviam, tens tota la raó del món. El que passa que fins fa un temps que hi ha hagut un altre corrent, que ara t'explicaré, el veterinari deia que no per mètode. Per què? Perquè si jo li dic a un bon propietari, quan m'arriba un bon cadell, li puc donar alguna cosa extra, li dic que sí, li donarà molt. I si li dic que no, li donarà una mica. O sigui, aquest és el plantejament que teníem els veterinaris. I llavors deies no per sistema i llavors li donaven una mica, val? A partir de, independentment d'això, llavors venia l'amo i hi ha una anècdota molt divertida. Jo puc saber perfectament el que menja un animal quan ve a la consulta. Però quan obro la nevera per treure una vacuna o per treure un medicament que ha d'estar refrigerat, quan van volats cap a la nevera, vol dir que estan menjant coses de la nevera. Clar, quan arriben a la nevera de la clínica és una mica sosa perquè no tinc per ni el dolç ni res d'això, però vamos, el gos et delata. La nova corrent dintre de l'alimentació dels animals, el que ens ensenya és que, vulguis que no, i això és l'experiència que hem tret amb els anys que hem fet de menjar exclusivament pinso i si pot ser sempre el mateix i a més que no canvi i tal. Què passa?
L'avorriment espantós, sí, la veritat.
Hi ha alguna cosa més terrible, em sembla, que l'avorriment, i és que quan arriba l'animal a una certa edat i resulta que tenim una patologia i hem de fer un règim estricte perquè resulta que tens una patologia cardíaca i has de menjar sense sal o amb potassi, o resulta que tens una patologia hepàtica i has de menjar pinso hepàtic, el que ens trobàvem és que el gos, que havia estat durant tota la seva vida menjant la marca Chunchinflunglis, a raó de bola petita, perquè era un gos petit i demés, deia que el pinso perfecte te'l mengessis tu. D'aquí va sortir tota una corrent que el que ha fet és que ara recomanem que tinguem un pinso una mica base i anem canviant textures i anem canviant boletes primer, perquè ens ajuda que l'animal no s'obsessioni amb un menjar, i dos, perquè és més interessant. En quant al menjar casolà, aviam, el menjar casolà, si ens el mengem nosaltres, és difícil que li pugui agradar amb ell. Però el gran problema... és difícil que no
hi senti...
El que passa que el gran problema és que és impossible fer, no és impossible, és molt costós fer un menjar casolà equilibrat i que tingui totes les necessitats que necessita l'animal. Aleshores, sí que pots fer... Fem una comparació. Si nosaltres mengéssim tots els dies pizza, que ens agrada la pizza, És equilibrat menjar tots els dies pizza? No. És equilibrat menjar tots els dies els nens que s'espirren per les, pels McDonald's i tot això? És bo que mengin tots els dies això? No. Però de tant en tant és com una festa. Pues també li podem fer una festa al nostre animal. Perquè el reste del temps ella està menjant equilibrat. Si un dia ens saltem la dieta i ens n'anem amb una boda i nos ponem de comer hasta les orejas, no passa res. El dia següent tindrem mala digestió, tindrem l'estómac pesat, no ens trobarem massa bé. I potser durant un parell de dies les nostres oposicions no seran tot el correcte que són el reste del temps. Però bueno, per fer-ho de tant en quant no passa res. Tot això ens ho ha ensenyat l'experiència de tots aquests anys i avui en dia som una mica més permissius. Jo sempre explico el mateix. És fantàstic quan tinc clients que em diuen que al seu gos li agrada la poma. És fantàstic. Perquè
la poma?
La poma. Ah, la perquè poma. Antigament el que li donaven era fuet i fetget i tal. Bueno, i per què no una mica de fruita?
Però
per què no una mica... Bueno, i per què no una mica de verdura? Sí. I si algun dia li donem una mica de tonyina? No passarà res. I això fa que la vida...
Sí, més bonica, no?
Palatable del nostre animal a l'hora de menjar és molt més interessant
que
i divertida.
Pobres estan a casa i contínuament estan sentint olors de quan estàs cuinant i aquella cara...
I, a més, les senten molt més intenses que nosaltres.
Exacte.
Sí, però nosaltres tenim l'olfacte atrofiat.
Exactament.
O sigui,
i ja el tenen...
Està fent
sí.
Un bistec de vedella. Diu, que jo m'imagino el gos com li deu dir el bistec de vedella, guau, 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 però ell ja ho sap, ell ja ho entén.
Gossos i gats, eh?
Absolutament, miau, 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 miau. Patiment.
Miau.
A les meves gates és molt graciós perquè miren a veure què estàs fent i si fas peix no et fan ni punyetero gas. No els agrada el peix. Oi, com facis carn. Hola, 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 sóc aquí, hola. Pues bueno, pues no passa res. Sempre i quan no estiguin malaltons, clar. Quan estan malaltons...
A més, tenim que dir que un gos i un gat, parlo dels habituals, el que nosaltres considerem animal de companyia, només que una vegada provi una cosa que li agradi, mai més s'oblida. És a dir, que sempre recorda que hi ha olor i el dia. Que passi un any i el tornis a fer, ja ell recorda exactament.
I el fantàstic és que una vegada que sabem això que li agrada tant, es va molt bé per poder posar-li la medicació.
Sí, això t'ho volia preguntar. Sí. Dona una pista de com se li pot donar alguna medicació a un gat, per exemple, que són molt difícils.
Amb un gat. Amb un gat és molt no és que sigui molt fàcil. El que tenim que evitar absolutament és donar-ho la força. Sempre guanyarà el gat. La primera vegada no, la segona pot ser, però la tercera ja no li dones. Aleshores, amb els gats jo el que sempre faig és barrejar-ho amb algú. Hi ha cada vegada més laboratoris que fan pastilles amb bon gust, que a més estan reconeguts per una agrupació de medicina veterinària com a aptes que són palatables per gats. I llavors porten una coberteta que per l'obvi resulta bastant interessant per ells. No sempre 100%. Però bueno, jo normalment sempre penso que se cazan més mosques con miel que a cañonazos. Aleshores, obligar amb un gat a prendre's una pastilla és un cañonazo. Però si li barregem amb alguna cosa que ens agradi, i si no, bueno, que li agradi al gat, i si no, sempre ens quedarà la xeringa i la pastilla desfeta. O les medicacions amb líquid, també és possibilitat.
Hola, Maria.
Hola, bona tarda.
Doncs, com sempre, benvinguda.
Moltes gràcies.
I esperem que puguis tornar quan et sentis a gust entre nosaltres.
Quan vosaltres vulgueu.
Bueno, ja la Carme ja m'ha tret una cosa. Ja m'ha tret una cosa perquè, clar, jo volia parlar del pinso i aleshores, jo recordo que tinc bastants anys, i això potser em delatarà una mica, és que jo, quan venia al metge, doncs el metge m'escoltava i llavors agafava un paperet i feia una recepta. Tant de tant, anaves a la botica, a la farmàcia, i el farmacèutic feia els seus destres magistrals, que diem, veritat? Mm-hmm. Ara això ha desaparegut, veritat? Però no seria possible, per exemple, de que el veterinari o la veterinària fes una recepta de menjar natural...
Absolutament.
Pel gos i pel gat.
És possible.
Molt interessant.
I de fet,
tindríeu que fer receptes de...
Ajustat a cada tipus de gat o gos o el que sigui.
Sí, no, és el pressuposat que es pot fer. De fet, hi ha una càtedra de nutrició a la Facultat de Veterinària on es desenvolupen fórmules per poder alimentar els nostres animals amb un menjar casolà 100%. A més, quan tenim patologies dintre dels llibres de veterinària, ens trobem dietes casolanes que poden substituir el que és el menjar prefabricat. Jo l'únic problema que li trobo és que a vegades s'han d'afegir components, com pot ser calç i altres nutrients, que no són tan palatables per l'animal. Clar, quan tu agafes un bocí de carn és molt bo, però quan li comences a afegir altres coses... Jo tinc animals que quan veuen la verdura diuen, no apeteix. Val? I llavors, clar, com aconseguissis que mengin fibra i demés. Però sí que es pot fer.
Per alternar, jo que deia.
Jo més que alternar, jo buscaria sempre una base, perquè és més senzill. Perquè després nosaltres marxem de viatge i ens emportem la nostra mascota i és més fàcil portar pues, la llauna o la quantitat de pinso. I després nosaltres podem complementar, sempre i quan no tinguem un problema d'obesitat, un problema de diabetes o algun problema mèdic que ho impedeixi. Però per suposat que es poden formular dietes absolutament casolanes.
Maria, tu com a gran professional, perquè et puc titular gran professional, em consta. A veure, hi ha, diguéssim, gossos de raça, que diuen de raça, pedigrís, etcètera, etcètera, que tots, més o menys, salvo excepcions, sabem d'on provenen, i gossos petaners, de selecció natural, una trobada en un carrer, en un pati, el que sigui, feliç, el moment feliç, veritat?
L'amor surgió.
Sí, ja està. Aleshores, tu, com a veterinària, hi ha diferències patològiques, com si diguéssim, entre aquests animals de raça, entre cometes, al gos petaner?
Absolutament. Quan tu tens animals d'una raça determinada, sempre hi ha unes patologies que es poden presentar. I tenim exemples en totes les races. El petaner és un superviviente. El petaner fa el que pot, viu com pot, i sobretot quan ha estat por ahí buscándose la vida. El que passa que el petaner, si no sabem d'en quina raça ve, també pot tindre algú d'alguna raça pura i aparèixer aquestes patologies que pertanyen a aquestes races pures. Jo recordaré... M'estic recordant d'una gateta, la Nina, que va ser un drama perquè era una gata magnífica, encantadora... I era preciosa, era una gateta europea de pèl llarg, maquíssima. I de sobte va començar a fer fallada renal amb 3 anys. Tenia una malaltia poliquística renal típica dels gats persa, perquè algun avantpassat seu havia sigut persa. No oblidem que els petaners venen d'algun lloc. Aleshores, jo sempre... em permetreu que faci aquesta comparació, encara crec que les comparacions són odioses, però igual que una persona pot tindre qualsevol patologia, perquè a vegades no saps, per molt que et cuidis, a vegades se'n poden passar, als animals també es passa. No sabem els seus orígens i, bueno, aquest animal és el que tenim. I a vegades em passa. I per què m'ha passat a mi si l'animal fa poc em va passar amb una malaltia inflamatòria intestinal amb una gosseta que no l'hem aconseguit salvar? I era una gosseta que tenia 4 anys i la mestressa plorant em deia, però per què m'ha tingut que passar? Era una gosseta petanereta, agafada d'una protectora, a més havia... Bueno, li va tocar la loteria, saps això que dius? Bueno, no es podia viure millor que aquesta gosseta. Es podria haver viscut tan bé com aquesta gosseta, però millor, no? I ella va morir, i jo li vaig dir, que és que no has fet res malament, perquè a més aquesta és una gran pena. A mi em fa molta llàstima quan veig una persona lluitar per la seva mascota i que la mascota no se'n surt. No és culpa del propietari, perquè us puc assegurar que la majoria de la gent que jo conec, la majoria de la gent que ve a la meva clínica, per no dir-te el 99%, són gent que adora la seva mascota. La cuida, la mima, dintre de les seves possibilitats, clar. Tracta de donar-li el millor. Aleshores, clar, jo és el que li deia, dic, no és culpa de ningú, és culpa de que ella ha tingut la mala sort. I llavors a mi m'agrada sempre fer l'altra lectura, no? Aquesta gossa abandonada, que no l'havien estimat i que l'havien deixat per ahí tirada, va tindre la sort de conèixer amb aquesta propietària i ha viscut regalada. Quants de nosaltres no voldríem conèixer aquest tipus d'amor alguna vegada a la nostra vida, no?
Que són les més agraïdes, eh?
Sí.
Són els més agraïts.
Agraïts, jo et dic una cosa. És difícil no trobar una mascota agraïda.
No, dic aquests que se'ls ha donat una segona oportunitat.
El que passa que aquí arribem a l'altre problema. Normalment, hi ha vegades que aquests animals que venen amb, que els hi volem donar una segona oportunitat venen tan malament de la primera.
Però és que,
no, que no tenen ni l'oportunitat de poder viure aquesta
segona oportunitat. Tenen que passar una llarga, a vegades, etapa d'adaptació.
Sí, bueno, però fins en quin punt tot el món estem preparats per poder-ho tindre. Perquè, per exemple, quan tens una ansietat per separació, que és la principal causa d'abandonament avui en dia, perquè et destrossa el sofà i demés, tu quan agafes un animal així, no és per agafar l'animal i tindre'l de forma normal, sortint 3 vegades al dia i ja està. És un animal al que li has de dedicar un esforç molt important, has de tindre temps per dedicar-li i per estar amb ell. I has de consultar amb professionals que t'ajudaran amb el desenvolupament de la millora. I no tot el món està preparat per això. Això passa amb tot, eh?
Això ho hem plantejat aquí amb altres programes, amb el Jaume Fatxó i d'això hem
parlat. Hematòlegs, que han vingut.
Hematòlegs. Jo ara et volia fer una altra pregunta. Bueno, pregunta. Plantejar-te una problemàtica que hi ha. Tu parlaves del tema del veterinari, de l'amor que sent molta gent i que faria tot per curar-lo, per lo que sigui. Però també nosaltres ens trobem a les associacions que es truca gent que no pot assolir la despesa que suposa portar l'animal al veterinari i que pateixen molt i que busquen ajuda i tot això. Hi ha hagut diverses tentatives de fer-se mútues, perquè aquí ens falta una seguretat social, per dir-ho, una mútua, no, una seguretat social, no, una mútua que funcioni i que d'alguna manera, pagant una quota mensual, pugui resoldre uns problemes que a vegades són costosos per, per una persona que té un posseïdor d'un animal. Llavors, Maria, hi ha possibilitats, tu veus possibilitats properes de que això passi, o com es podria resoldre aquesta bossa que hi ha de conflicte, no?, entre voler cuidar amb un animal i que no hi ha possibilitats de trobar preus que siguin més raonables, més assequibles, o que una forma de pagar-ho d'una forma ajornada, o no sé...
Escolta, tampoc és una qüestió... Sí que es poden donar aquests casos, sí, efectivament, però escolta, jo no sé... Molts de nosaltres poden estar amb una mútua i estem amb
nosaltres
una mútua.
Nosaltres estem, clar, evidentment, molta gent estem amb una mútua. Ja no parlo de seguretat social, que és una altra qüestió, que això no ho assolirà mai, suposo, l'administració, però sí la mútua, no? Com ho veus?
Aviam,
jo no sé si als certs veterinaris us agrada aquest tema o no, clar, però no, jo crec que seria una solució.
I de fet, recordo que fa un parell o tres, em sembla que un parell d'animalades que em vau convidar,
sí,
també,
sí, sí.
Us vaig explicar que bueno, que des del col·legi s'havia intentat impulsar el fet d'aconseguir una espècie de seguretat social, que passa que en aquests moments és absolutament impensable això. En quant...
Hi ha hagut tentatives també de fer.
El problema de les mútues, perquè jo quan vaig començar a la clínica, jo vaig agafar un traspàs d'una persona que jubilava i aquest senyor estava adherit amb una mútua, i el gran problema de les mútues és que es comença a fer una mútua amb cadells joves, és el que havia passat en aquesta i el que va passar durant anys. S'havia començat a fer la mútua amb cadells i la mútua anava responent i anava tirant endavant, assolint les vacunes i demés. Però de sobte la població dels seus animals arribava amb una edat que les despeses superaven els ingressos i era la mort de la mútua. I en aquells temps les mútues duraven al voltant d'uns 10-15 anys. Avui en dia el tarannà dels veterinaris, a part de... Jo et puc parlar de mi mateixa i sobretot dels meus companys i els que conec. Tots, qui més qui menys, intenta ajudar. I entre tots intentem ajudar tot el que podem. Des de les associacions de protecció, des dels veterinaris particulars, que tots tenim casos, que intentes ajudar, però clar, arriba un moment en què ja no pots assolir més. Ni les entitats proteccionistes, ni els veterinaris com a individus.
Això potser es podria fer un fons comunitari
ara,
entre tots.
Ara el que comença a sorgir una mica d'efecte i comença a esprellar-se entre els veterinaris són plans de salut dintre d'algunes clíniques, la possibilitat de pagaments ajornats mitjançant signatures no, no sé com funciona massa bé, però és un acord amb el banc i llavors el banc s'encarrega de la seva part, que són els cèntims, i el veterinari s'encarrega de la seva part, que és la medicina, no? Jo sempre he dit que quan a vegades em pregunten i tal, jo dic, bueno, quan, és que puc pagar ajornat i tal, quan són quantitats molt petites, dic, home, el dia que els bancs castringats, aquell dia jo començaré a deixar cèntims, però cadascú hem de dedicar-nos a el que sabem, jo no sé deixar calés i el banc no sap castregats, doncs pues ja està. I llavors el que s'està donant són simbiosis entre hospitals i clíniques que aconsegueixen plans de pagament ajornat a partir d'una determinada quantitat. No pagaràs 90 euros ajornat, però sí, a lo millor, si tens una trauma que és el més car, que potser tens un gos que té una hèrnia discal i es pot recuperar, i clar, estem parlant potser de cirurgies que se'ns poden anar a 1.000 euros i després la fisioteràpia. Pues sí, pues a lo millor pots parlar amb el teu veterinari, que parlant amb el banc es pot fer una forma de pagament ajornat de forma que tot el món quedi content. I quan són quantitats petites, jo sempre els explico als meus clients, es pot pagar amb tarja i ajornar el pagament al banc. Però el tema aquest dels cèntims a mi em costa molt perquè sóc molt ignorant. Jo tinc un defecte molt enorme i és que a mi les matemàtiques no se'm van donar mai bé. A mi se'm donava bé les ciències naturals. Ja. I vaig acabar sent veterinària. I el gran defecte que té la carrera de veterinària és que no t'ensenyen com gestionar un negoci. Perquè si tu saps com gestionar el teu negoci, aquestes idees et surten soles. És com, per exemple, el que dèiem, si tu te fas una bona medicina preventiva, t'estalvies molts calés. Pues això ho hem de saber comunicar. Si nosaltres fem el que antigament es deien iguales, que avui en dia s'estan dient plans de salut, hosti, que potser tu pots anar pagant al teu veterinari X cada mes i et surten un munt de coses que d'una altra manera potser no podries assolir d'una sola vegada.
Doncs podrien ser diferents coses. O, per exemple, agrupació de veterinaris per assolir com una espècie, fer unes primes, jo no ho sé, ara estic parlant per parlar.
És el que s'està intentant.
Un fons, però per això us tindríeu que posar d'acord vosaltres. El que és molt lamentable i molt trist és veure que hi ha una persona que vol curar el seu animal i no té recursi per la seva edat, perquè té una pensió minsa i no pot arribar, sigui perquè la seva situació és d'atur, per lo que sigui. Llavors, clar, això no està contemplat. I jo crec que si gaudim, la societat gaudim dels animals en general, també tenim que estar preparats per assolir aquesta problemàtica que és.
Jo crec que el gran problema que tenim avui en dia a la societat és que els estaments oficials veuen els animals de companyia com a propietat. Quan tu arribes a parlar de legalitat, un animal és la teva propietat. Llavors, és teu. Llavors, clar, és des de per altra banda, que som nosaltres qui hem de canviar aquesta forma de veure les coses, perquè si deixa de ser una propietat i passa a ser un membre de la nostra família, llavors sí que llavors tindrà...
La llei de protecció ja els reconeix com a éssers sensibles, independentment de la propietat o no, i per això saps que estan les protectores, això ja és perquè la societat està donant resposta a això, però falta que...
La llei de protecció té encara un defecte molt gran,
sí.
I és que no té reglament.
No s'ha fet el reglament.
Seria qüestió de...
Sí, ho hem parlat. En aquest reglament,
sí, portem anys i
des de l'any 2009 se'ns va dir que sortiria. Sí. Jo crec que aquest seria el primer pas per arreglar moltíssimes coses.
Sí, però no hi ha voluntat política.
Estem... Ja ens podem, despedir de tot això, perquè jo ja m'he oblidat, la veritat.
Saps la sort que tenim aquí a Catalunya? Que esteu vosaltres, esteu les societats proteccionistes...
Sí, però han fracassat amb el reglament, han fracassat totalment.
Bueno, però
no
a vegades, quan tenim un camí, a vegades tenim el camí recte, que havíem aconseguit fer aquest reglament, que per primera vegada en la història s'havien ajuntat totes les bandes dels animals, i va ser tot el que tenia que veure amb animals, estàvem allí reunits i es va fer un reglament que estàvem tots d'acord i segur que es podia arreglar i es podien fer moltes coses, però si no pots fer-ho per aquesta banda, doncs ho farem per una altra, no hi ha problema, hi ha molts camins per arribar on nosaltres volem. Avui en dia estem en un lloc que fa 20 anys, t'asseguro que no que no ens ho haguem ni imaginat. I segurament, dintre de 5, estarem molt més enllà. I per això continuem lluitant.
I s'ha de lluitar i seguir endavant, per aconseguir miqueta en miqueta avançar. Si
jo
no,
sempre
no
la forma de pensar que les pulgues no maten elefantes, però hacen ronxes.
Sí.
Lo cual yo me dedico a hacer ronxes tot el rato.
Doncs clar que sí, Maria. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui, per aquesta entrevista divulgativa que ens has ensenyat moltes coses i aquesta alegria que desprens. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
Maria. Gràcies, Maria.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casas.
Estem amb la Astro Gilberto. La bossa nova arrasà als Estats Units i la bossa mania s'imposà durant una dècada dels 60 ben llarga. Pràcticament tots els compositors, cantants i músics brasileiros allí hi gravaven. Fins i tot, grans figures com el Frank Sinatra i la Ella Fitzgerald també van tindre que interpretar bossa nova. L'Astrut té una veu dolcíssima, molt personal i que és una delícia. Escolteu-la amb Here, There and Everywhere dels Beatles i Canto a Osama del Vinícius de Moraes. Ah! I per nosaltres una cosa molt important. L'Astrut Gilberto és una gran defensora dels animals. Bona cantant i animalista, què més volem? Fins aviat, si Déu vol, i a retrobar-nos.
City, go, amigo, senhor Sarada, Jango me mandou lhe dizer: se é canto de ossanha, não pá, que muito é, não pá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só vai consigo. Pergunte pro seu orixá, o amor só vai consigo. Vai, 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 anda.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Per acabar el programa, i com ja és tradició a la veu dels animals i la natura, tenim amb nosaltres la Neus. Bona tarda, Neus.
Hola, bona tarda, Arantxa, i bona tarda a tots els nostres oients. Com sempre, preparada, com molt bé dius. Però avui ho farem una miqueta especial, i qui ens presentarà els protagonistes de Sots Adopcions són els dels nostres amics del CAC de Terrassa. I tenim al telèfon a la Núria Pareda, que és la veterinària. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, d'aquí, primer que tot, benvinguda al nostre programa i gràcies per atendre'ns.
Gràcies.
A qui has preparat? Quins animalons has preparat, Núria?
Doncs hem preparat dos gossets.
Perfecte.
Un que es diu Àlex i un que es diu Ton.
I per quin en començaràs?
Doncs per l'Àlex, si us sembla bé.
Perfecte.
Sí? Doncs mira, l'Àlex és un creuat de pastor alemán d'uns 5 anys d'edat, amb una miqueta de sobrepès, tot s'ha de dir, i la veritat és que li agrada molt sortir a passejar, però inclús així no hi ha manera de baixar aquest sobrepès. És un gos carinyós que va arribar ja quasi fa un anyet, al maig de l'any passat, amb una companya que ràpidament va trobar un adoptant, i ara ell encara està buscant una companya de gàbia o l'ideal seria una família que el volgués adoptar.
Bueno, segur que ho trobarem. Escolta, aquest és l'Àlex, i del Ton què ens pots explicar?
Doncs el Tom, bueno, és un animal molt especial per mi, és un animal dels que considerem ja geriàtrics, també és un pastor alemán, de 9 anyets d'edat, és més gran, amb una miqueta d'habilitat del terç posterior, que això fa que, bueno, li costa una miqueta caminar, però això no evita que intenti escapar-se i sortir de fiesta amb els amics, i, bueno, és molt afectuós amb la gent, és molt carinyós, et busca sempre per sortir a fer la volta perquè li vinguis xutxes, sí. És el que diríem un avi encantador, la veritat és que és molt bon gos.
Un trastet, no?
Sí, un trasto.
Escolta, Núria, doncs per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer les persones que estiguin interessades?
Doncs mira, tenim o via telefònica, que poden accedir a que ens poden preguntar tant pel que fa a l'horari com el tipus d'animals que tenim, que és el 93-727-50-59, per una banda, i després a la nostra pàgina web, que és www.adopta.terrassa.cat.
Doncs
allà tenim, doncs això, hi ha una miqueta dels animals que tenim, amb informació, amb fotos, que es poden orientar una miqueta.
Molt bé.
I si no, via mail, que potser és més directe, el mail és SCAT, són les inicials, és una C de Catalunya, A d'Alemanya, D de Dinamarca i C de Catalunya, @terrassa.cat.
Pues molt bé, Núria, espero que aquest soroll de fons són els que t'estan esperant, no? Tots els altres
sí,
que teniu per aquí.
Sí, els que estan aquí reclamant una miqueta.
Doncs moltes gràcies, Núria, esperem que puguin sortir amb adopció
i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
A vosaltres. I ara l'Arantxa, sabem que les fotos estan impenjades. Com ho podem fer-ho?
Doncs si voleu veure les fotos de tant l'Àlex com el Ton, el que heu de fer és accedir a la pàgina web de www.ongada.org i clicar sobre la icona Sos Adopcions.
Doncs això ha estat per avui, no? Amb l'Àlex i el Ton ens acomiadem. Bon cap de setmana i bona Setmana Santa.
Bona Setmana Santa, igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb els Sos Adopcions acabem programa i ens acomiadem fins al proper La Veu dels Animals i de la Natura, però no serà la setmana vinent, que és Setmana Santa, sinó la següent, el 25 d'abril. Així doncs, bon cap de setmana i bona Setmana Santa.
Escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Des de fa milers i milers de cançons, gràcies a tu, Ràdio Estel té una de les radiofórmules més ben considerades del panorama radiofònic. Perquè només triem els millors, perquè tu només vols el millor. A Ràdio Estel mai deixaràs d'escoltar la teva música. Queda't amb nosaltres. Queda't...